Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Darrerament s'està parlant molt de malalties de salut mental, en aquest cas, no? Ahir, per exemple, fèiem una reflexió sobre l'ansietat, sobre els atacs de pànic, que és una d'aquestes reflexions que la podríem fer avui o demà i continuarà vigent. Sobretot perquè després de la pandèmia hi ha sempre una frontera molt clara en aquestes coses, per moltes qüestions, si parlem de salut mental, han augmentat molt aquest tipus de capítols, no? D'ansietat, d'angoixa, depressions, intent de suïcidi, sobretot en dones, sobretot en dones. Clar, hi ha altres motius. Hi ha altres motius. Els treballs precaris, mal pagats i les jornades abusives també afecten aquesta salut mental. De fet, els experts en feina han calculat que un terç de les depressions en la població activa es deuen a la precarietat. Clar, després un mira altres fronts i totes aquestes peces de puzzle van encaixant, no? Per exemple, quan parlem del sector de l'hostaleria, que quan va començar a obrir tot i va començar a funcionar tot un altre cop, no trobàvem gent. La gent que estava al sector de l'hostaleria va marxar cap a altres feines i no van tornar. Clar, dius, l'hostaleria està mal pagada? Doncs està igual de mal pagada que possiblement altres sectors. Posem una mica més, una mica millor pagada. Però, clar, els horaris que tenen igual no els hi surt a compte tornar. És un què. Quan parlem de precarietat, també va cap a altres professions. Parlem en exacte, i ara que ens ve la temporada d'estiu, que se'ns tira a sobre, sí, ja parlem de temporada d'estiu, eh? Mireu el temps que ens fa, ara parlem del parte meteorològico, però escolteu-me, tampoc hi ha gaires coses a dir. Però vindrà l'estiu, les platges començaran a funcionar, de fet ja estan començant a funcionar, perquè va en funció del temps que tinguem a Setmana Santa i serà un temps no estiuent, però sí amb bon temps. Hi ha una altra professió que té un combat directe amb la precarietat. Parlo dels socorristes. Els socorristes, us heu preguntat mai quan cobra un socorrista? Us heu preguntat mai quan costa de trobar un socorrista? Us heu preguntat mai, sobretot els que vivim a costa o anem molt a la platja, per què a les 6 de la tarda ja no hi ha servei de socorristes a moltes platges de Catalunya? A les 6 de la tarda! Senyores i senyores, el servei de socorrisme tanca. I veus la platja que està a vessar. És més, va arribant gent. Doncs això és un problema de precarietat i de no modernització als temps que corren. És a dir, fa 10 anys, fa 15 anys, a les 7 de la tarda les platges es començaven a buidar. Ara no és així, tot això. Però no s'actualitza. Tenim dues coses ja. La precarietat i la manca de modernització. Avui parlarem concretament d'aquesta situació dels socorristes ja amb els ulls posats en la temporada d'estiu. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, no hi ha gaire sorpreses, tot s'ha de dir. Les temperatures seran, pel que toca per l'època, una mica més per sota, però estarà oscil·lant una mica per sobre, una mica per... És a dir, unes nits i matinades fresques i uns migdies, doncs, amb unes temperatures força agradables. Si estem parlant de núvols, tindrem núvols baixos, poca cosa més, i durant aquesta tarda s'espera algun ruixat feble, local, minso a punts de l'interior. I si hi ha neu, doncs a partir dels 1.800 metres. Però ja us dic que són d'aquestes gotes que serveixen per embrutar el cotxe. I per res més. I si això ho graveu i us ho poseu dilluns i dimarts, tindrem tres coses del mateix, així m'ho estalvio. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Així, aquí sí que hem de posar una mica l'ull, perquè avui, a partir d'aquí migdia, començarà l'operació sortida. Sobretot, molta, molta, molta prudència a la carretera. L'important és arribar i tornar després a casa. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs bé, el trànsit des de fa ja una estona, des de mig matí més o menys, que va pujant, va augmentant gradualment, a poc a poquet es va notant sobretot la principal via de distribució de tot el trànsit, que és aquesta autopista AP7, amb trams de lentitud i aturades que ara mateix us detallem. Si anem de nord a sud, comencem per la zona de Fogars, de Massanet, amb trànsit lent, amb alguna aturada intermitent en aquest punt, també un pèl més avall a l'altura d'Hostalric, tot això en sentit Girona, anem més avall, el tram entre Santa Perpètua i la Roca del Vallès, també amb trams de lentitud i d'aturades intermitents, també en sentit nord. I si seguim més avall, ara ja en sentit sud, en sentit Tarragona, és a partir de Sant Cugat del Vallès, on també tenim trams fragmentats de lentitud, d'aturades des de Sant Cugat fins a Martorell, com diem, més de forma intermitent i fragmentada, però vaja, com veieu, amb força volum de trànsit, en aquest cas en direcció al sud. Si ens anem més avall, tenim més puntualment a l'altura de Banyeres del Penedès, també un petit tram de lentitud i alguna aturada en aquesta autopista AP7, i encara més avall, aquí, ja per un accident a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, hi ha un carrer tallat i aquí sí que tenim cua, que tenim retencions de 5 quilòmetres en aquesta autopista P7 i en direcció a Amposta. També per aquest motiu la Nacional 340 baixa molt carregada en un tram molt similar també en direcció al sud. A la resta de vies també s'observa un volum de trànsit que va a poc a poc en augment. En el cas de la Nacional 340, per exemple, també la zona del Vendrell, la C31, per exemple, a l'altura de Cubelles i de Vilanova, o ja més situats a prop de l'àrea d'influència de Barcelona, tenim el tram de Montcada cap al Nus d'entrada a Barcelona, o l'autopista de Maresme a la zona de Montgat en direcció a Mataró. Per tant, per tot plegat, el que comentava, molta prudència, molta paciència, aquests dies de mobilitat molt alta, i sobretot molta atenció en el volant a l'hora de conduir.
Eduard Sánchez, moltes gràcies. Cuida't.
Que vagi bé, Gerard.
Fins després. Després, a més a més, també parlarem, perquè avui comença també una campanya, l'associació sense ànim de lucre Stop Accidentes, la comença a Barcelona i Catalunya, parlarem de tot això de les carreteres, que avui és un dia per tenir atenció, molta atenció, com explicava l'Eduard, a les carreteres. Però el que és segur, si no esteu ja a la carretera, hi ha uns quants que estan preparant les maletes per fer uns dies de vacances i marxar. Els que sou afortunats, els pringats com jo, ens quedem a treballar aquí. Jo i uns altres, no sóc l'únic, però ho dic en nom de tots els pringats que ens quedarem sense vacances de Setmana Santa. Amb el bon temps que farà, un temps molt de primavera, que el regat de primavera segur que un dels destins preferits seran les platges, encara que l'aigua està a 14 graus. Vull dir, si sou guiris, sí, us agradarà aquests 14 graus. Si sou d'aquí, direu que es fiquin els guiris a la platja. No? Ja fa setmanes que amb altes temperatures que hem tingut, moltes platges han començat a omplir, tot i que hem de recordar que encara no hi ha servei de vigilància, sí que molta prudència, perquè no ha començat la temporada d'estiu. Això què passa? Doncs ens obliga a ser prudents, a ser prudents, sobretot si volem fer activitats com esports aquàtics. Només el passat cap de setmana, 9 persones... 9 persones, ja el cap de setmana, ni tan sols en vacances de Setmana Santa. La setmana passada, que recordo que teníem forts vents, que teníem una mar molt picada, que hi havia avisos per tot això, doncs 9 persones van haver de ser rescatades a les platges de Barcelona perquè no podien tornar a terra. Bé, sentit comú, Yolanda Bernal, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, Cruz. Doncs sí, no podíem tornar a terra doncs, perquè hi va haver un canvi de temps, va començar a bufar vent i doncs, la situació se'ls va complicar massa. Alguns, fins i tot, van patir símptomes d'hipotèrmia, afortunadament lleus, i és que el que acostuma a passar en aquests casos és que ens refiem del sol, de que sembla que fa bon temps, però hem de mirar sempre la previsió meteorològica per no córrer, com en aquest cas, riscos innecessaris. Hem de saber, abans d'agafar, per exemple, doncs una taula d'EPA del surf, que ara està molt de moda, si pot canviar el temps i, si és el cas, doncs millor deixar-ho per un altre dia. També és recomanable, de fet, és imprescindible portar elements que ens puguin ajudar a flotar, de protecció tèrmica i informar sempre a alguna altra persona del que hem anat a fer.
Bé, d'entrada, Yolanda, sembla unes precaucions de molt de sentit comú, però que de vegades no hi pensem, és el que passa, no? I després això, passa el que passa. L'ensurt que es va viure a la platja de Barcelona ha coincidit amb aquesta manca de servei de vigilància. Encara no hi ha socorristes, però hem de dir que cada any es desplega tot un dispositiu de seguretat a tot el litoral per actuar en qualsevol emergència.
Exacte, i a Barcelona, per exemple, hi ha el grup de salvament aquàtic dels bombers que poden intervenir doncs, a les zones de bany, també a les portuàries, escolleres i altres zones de risc. Donen una assistència ràpida, urgent, en casos de rescats, alerten també d'activitats de risc i col·laboren amb altres cossos d'intervenció marítima. I després hi ha els socorristes, que són els que és la figura que veiem en la majoria de platges. A Catalunya, la responsabilitat de la seguretat a les platges recau en els ajuntaments que, doncs, depenent dels recursos que hi hagi, posaran més o menys socorristes i més o menys hores. De fet, una demanda d'aquest col·lectiu, dels socorristes, és que hi hagi vigilància durant tot l'any, perquè està clar, com tu deies a l'inici del programa, doncs que a les platges ja no s'hi va només a l'estiu.
No, no, i tant, i tant. Però, escolteu, tot i la presència de socorristes durant l'estiu, la realitat és que es continuen produint ofegaments a les platges. D'entrada, si agafem xifres de l'any passat, del 2022, van morir 21 persones ofegades.
Sí, 21 persones ofegades, i hem de dir que el 44% van morir mentre hi havia servei de vigilància actiu, és a dir, amb socorristes, i amb bandera verda. Per tant, no hi havia una situació de risc aparent. Aquí moltes vegades juga un paper important l'edat, i també si hi ha algun tipus de patologia. El 76% d'aquestes víctimes l'any passat tenien més de 60 anys i el 44% eren estrangeres.
Doncs ja sabeu que en aquestes qüestions, igual que a l'hora de conduir, a l'hora de ficar-te a la mar, el risc zero no existeix. Això sí, les prudències sempre. Parlem de socorristes i parlem, i enllaçant precisament tota aquesta situació i el paper que juguen els socorristes i sobretot, la seva situació de feina, la seva estat laboral, la seva precarietat, en aquest cas. Tenim al telèfon a un socorrista, precisament, el Ramsès Martí. Ramsès, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramsès. D'entrada, la pregunta és, com encareu ja l'estiu?
Doncs bé, de fet, l'encarem doncs, veient que començarà potser abans del que esperàvem. Com bé comentàveu, sigui pel canvi climàtic o sigui pel que sigui, el calor arriba abans i marxa més tard. Per tant, les temporades sembla que s'allarguen i, a més, amb forces onades de calor. Per tant, això ja ho tenim aquí.
Clar, parlem d'Espanya, que tenim molt quilòmetres de costa, i a Catalunya tres quarts del mateix, i a més, costes que en ple estiu doncs, estaven a vessar de turistes i de gent que volem refrescar-nos al mar, no? Hi ha prou personal per tot això?
Aviam, de personal n'hi ha. Una altra cosa és que les condicions que ofereixen doncs, empreses
Sí, les que contracten, sí.
I els tractaments públics, doncs, siguin les que caldrien. I, per altra banda, si es cobreixen les platges amb el nombre de socorristes que caldria posar, que això són dues històries ben diferents.
Vale, comencem per la primera, les condicions laborals.
Hem de pensar que és una professió que treballa en precari. És una professió que durant masses anys s'ha considerat com una feina d'estiu de gent jove, que ja es pot comprovar que ja no és així, cada cop tenim gent, diguéssim, que comença ja a pentinar canes, treballant a les platges, grans professionals, sí, perfectament sí. Entrenats i preparats, però que ja comencen a tenir, doncs, de 40 en endavant. Vull dir, no és el típic nano de 16, 17, 18 anys que per treure's uns calarons a l'estiu doncs te'l trobaves treballant a les platges. Per tant, ja tenim una professió amb grans experts treballant a les platges, però que malauradament el sector, sigui perquè majoritàriament gestiona per empreses privades, o sigui perquè bueno, hi ha aquesta desídia envers aquesta professió, doncs treballa malauradament en precari. Hem de pensar que el salvament aquàtic a Catalunya i a Espanya anem 20 anys endarrerits a d'altres països.
20 anys endarrerits a altres països?
Sí.
Però poso l'enfoc així aquí perquè crida l'atenció. No estem parlant de que som una potència turística, és a dir, la platja és un dels nostres grans tresors. Per això m'estranya el que dius. Em sorprèn, no? M'estranya, em sorprèn.
Primer de tot, perquè és estacional. Per tant, tots els treballs que són estacionals doncs, tendeixen a tenir certa precarietat, perquè se'ls considera doncs, poc importants. Malgrat després, com bé dieu, fomentem aquesta potència que som de costa, no? Malgrat això, sembla que les platges desapareguin al setembre i que no tornen a aparèixer fins a Setmana Santa en el cas que faci bon temps. I després ve lligat al fet doncs que és una professió doncs que no té una consideració aquí com té altres països, i qualsevol progrés, qualsevol cosa a nivell laboral o a nivell tècnic que hi ha amb salvament aquàtic a qualsevol altre país ens triga moltíssims anys a arribar. Continuem treballant encara amb les mateixes cadires de vigilància que fa 20 anys, quan s'ha demostrat que des d'un nivell pràctic a nivell de seguretat laboral com a nivell tècnic de vigilància no ens serveixen, i les continuem veient unes platges del nostre país.
Carai, bé, després parlem del personal, no? Estan tots els socorristes que han d'estar a una platja? Vull dir, hi ha personal que es contracta suficient?
Aviam, pot haver-hi moments en què costa trobar personal. Per què? Doncs perquè precisament aquesta professió, doncs, que molts ens estimem, molts la deixen, doncs perquè per aquesta precarietat, perquè acaba la temporada d'estiu i no troben altres feines, l'estacionalitat fa que hagis de tenir altres feines, o com fa l'altra gent que marxa, si pot, a altres països. Per tant, cada cop hi ha menys socorristes. I l'accés a la professió de socorristes s'ha fet una mica complexa. S'ha volgut millorar, s'ha fet un... no s'ha fet com devia, i cada cop tenim menys socorristes, quan cada cop n'hi haurien d'haver-hi més. Llavors, en certs moments, costa, per part de professionals d'empreses o per entitats públiques, costa trobar professionals perquè els sous són baixos, perquè, malgrat hi ha un pool de socorristes que se suposa que poden treballar, acaben fent altres feines d'estiu perquè estan millor pagades i tenen continuïtat quan acaba l'estiu.
Clar, llavors costa. I llavors, el personal que no es troba, on es troba?
Doncs bé, malgrat que hi ha una normativa aquí a Catalunya, doncs, que marca unes pautes que s'han de seguir, durant certs anys s'ha fet una moratòria per tal de facilitar, doncs, que professionals també ben preparats, això no vol dir que no ho siguin, d'altres països, puguin accedir aquí i donar aquesta facilitat a les empreses, que els puguin contractar. Hem de pensar que es va fer una llei, vale, que marca que el socorrista ha de tenir, doncs, una certificació d'entrada i uns certs requisits, però no van pensar, doncs, que això malmetia molta gent que venia d'altres països, també grans professionals, a treballar aquí als estius. I s'han trobat que molta gent que venia de fora, sobretot, per exemple, professionals d'Argentina, grans professionals, no podien accedir a la feina aquí perquè no tenien les condicions que demanava la normativa. Llavors s'han fet moratòries, i el fet d'anar repetint moratòria rere moratòria t'està indicant que alguna cosa falla.
Clar, ara parlant precisament de la gent que comet les imprudències, quines són les imprudències més habituals que es troben a l'estiu a les platges?
Doncs el primer seria fer aquelles activitats que considerem, ja que sabem que són perilloses. Hem de pensar que actualment cadascú ha de ser corresponsable de la seva pròpia seguretat, malgrat vagis a una platja que sigui vigilada o no. Per tant, intentar, doncs, allunyar-se massa de la costa per nedar seria la primera imprudència. Intentar, doncs, anar més enllà del que un sap que el seu cos pot fer. Anar a fer activitats aquàtiques sota la influència d'alcohol o altre tipus de drogues. Utilitzar equips inadequats. Cada cop tenim més a l'abast poder adquirir equips de qualsevol tipus d'activitat aquàtica i les podem començar a fer servir sense tenir ni un mínim, doncs, indici de com es fan servir i quines són les pautes de seguretat. Tot això es va sumant i acabem tenint incidents. I quan parlem de nens petits, serà simplement que no els vigilen correctament, aquí toca vigilar.
Però el servei de vigilància acaba una hora que jo trobo massa temprana. És a dir, per exemple, 6 de la tarda, 7 de la tarda, 8 de la tarda. Però la platja continua a vessar.
Fa 20 anys, o cada cop desgraciadament més temps, aquests horaris eren correctes. Tu arribaves a la platja a les 9 o 10 del matí i no hi havia gent, només els típics avis que hi són sempre i sempre hi seran, i marxaves a les 7 de la tarda i la platja es buidava. Això ja fa molts anys que no és així i no ens hem actualitzat. Els contractes que els ajuntaments fan amb empreses privades o els ajuntaments que ho gestionen directament, que malauradament són poquets, doncs segueixen amb horaris que estan seguint la dinàmica de fa 20 anys, no el que demana actualment. Necessitem més flexibilitat horària, que uns contractes privats a vegades no acaben de funcionar, i passa el que acabes d'explicar, que arribem i hi ha molta gent a la platja i segons quin dia marxem i deixem la platja plena.
Exacte. Doncs, Ramsés Martí, socorrista, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat tota aquesta problemàtica, els pros i els contres de tot això. Moltes gràcies, molt amable.
A vosaltres, que tingueu bon dia.
I és el que segurament és un tema del que podrem parlar largo y tendido, en todo caso, ja ho veureu. Bé, ara, ja sabeu, estem en plena primavera i segurament ja mirant cap a l'estiu, i ara que parlem de socorrista hi ha un altre tema, clar, i és que nos hemos de poner figurines. Hemos de ser maniquís, escaparate. Bueno, igual no exagero, però sí, no vull fer broma amb això, però sí tenir un pes ideal. Per què? Doncs és una qüestió de salut, bàsicament, Lo del maniquí no s'obsessionés. La qüestió esta no era una broma, no. Però en primavera sí que nos vienen el qué, porque si te falta energía, si parece ese desánimo, notas tu cuerpo hinchado y necesitas bajar de peso, pues ya lo sabes, el plan 1, 2, 3, 3 semanas. Tres semanas, tres es lo que necesitas para eliminar toxinas, renovarte, bajar de peso, seguro, con registro sanitario. Y en solo tres semanas ya eliminas de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Pues sí, vamos a hacer el plan 1-2-3, porque fíjate, estamos en primavera, pero estos días de Semana Santa, pues siempre que hay algún kilito de más, ¿no? Entonces vamos a recuperar la silueta, vamos a recuperar la salud con el plan 1-2-3, que es de triple acción, porque limpia, renueva y adelgaza, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. El motivo es que no son batidos, vas a seguir comiendo y en tres semanas pierdes de 4 a 7 kilos menos.
Y es que además es muy fácil de tomar, es totalmente natural y rápidamente ya notarás que te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen. Y lo mejor, bueno, todo es bueno, pero esto también es muy bueno, que es apto para todos, para todas las edades, para hombres, para mujeres. Y además incorporarás ese a tu día a día, pues solo durante tres semanas, pues esos sobres, ¿no? Los de piña, los de naranja, las cápsulas captagrasas, con un vasito de agua y listo, vas a bajar de peso y volumen. Vamos a pautar, la primera semana lo que vamos a hacer es limpiar, Enriqueta.
Sí, hacemos una limpieza, ¿eh? Ya bajamos 2 kilos. Nos despedimos del estreñimiento, vamos a eliminar todas las toxinas del organismo con los sobres de piña, que son los que nos ayudan a que no estemos hinchados.
La segunda semana es el momento de renovar
la flora con los sobres de naranja. Regulamos el tránsito, bajamos 3 centímetros de barriguita, el volumen desaparece y desaparecen 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Son saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a eliminar la grasa localizada sin perder la musculatura, y sobre todo esa grasa que no queremos en cartucheras, cintura, espalda, barriguita, papada, piernas. Es que va a desaparecer, no vas a estar hinchada, y el resultado, el tiempo pasa muy rápido, Cruz, ¿eh? Han pasado 3 semanas y el resultado es de 4 a 7 kilos menos.
Pues así de claro, llama ya a Enriqueta y a todo su equipo que están ahí para atenderte y echarte una mano, informarte al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox más la drena más la lipo, para que drenes, depures y te desintoxiques para bajar de talla y peso en solo 3 semanas, gratis con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53. Y Enriqueta, ya tenim el gruix de la Setmana Santa aquí sobre, ¿eh? Mañana ya... ¿Qué añadimos a todo esto? Vamos a ponerle algo más.
Vamos a endulzar la Semana Santa.
¡Eso es!
Vamos a endulzarla con unas con galletas nuestras. Dos cajas de galletas que son dietéticas, ecológicas, de aceite extra de virgen de oliva, que además llevan cúrcuma y chía, y además están riquísimas para tu merienda o para tu desayuno. Ideales, ideales con tu plan 1-2-3. ¿Quieres tu plan? ¿Quieres tus infusiones? ¿Quieres tus galletas? Pues llámame, que el teléfono es fácil. 650-51-52-53. Te vamos a ayudar a bajar de peso y te vamos a ayudar a que recuperes la salud. Te bajará el azúcar, el colesterol y regularás la hipertensión con el plan 1-2-3. Que te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Voy a repetir el teléfono. 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, desayuna y merienda con las galletas y los test adelgazantes con tu plan 1-2-3. Riquísimas, ¿eh? La oferta, ya sabes, exclusiva de Semana Santa, solo hoy con el plan 1-2-3, así que atrápalo ya llamando al 650-51-52-53. Y esta primavera deshínchate, renuévate y pierde de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, buena Semana Santa.
Pues... Patunets, igualment. Bona Setmana Santa.
Adéu, adéu. I de seguida parlarem precisament de tot aquest enrenou que tenim a les carreteres catalanes. Quantes víctimes més a les carreteres? Parlarem de la campanya d'Stop Accidentes i sobretot parlarem amb un membre d'Stop Accidentes que, a més, ha estat víctima. Amb un exemple, segurament, moltes vegades ens adonem, ara m'ha sortit la paraula, de la responsabilitat que una persona ha de tenir al volant. De seguida en parlem aquí, Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1,000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Majestic Hotel and Spa Barcelona le propone un irresistible plan gastronómico para los domingos. Su brunch gourmet de Solc, supervisado por el prestigioso chef catalán Nandu Juvan, es un homenaje a los sabores insignia de su cocina, respetando los sabores tradicionales con materias primas locales y recuperando recetas históricas que se servían en el hotel a principios del siglo pasado. Un plan perfecto para disfrutar en pareja, familia o amigos. Reservas en hotelmajestic.es.
No están asustados, están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura. Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa. Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos. Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo. Infórmate en el 93 689 0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Disfrutar de los placeres de la buena cocina es algo que nos gusta a todos. Casa Darío le da la oportunidad de saborearlos.
Deguste el mejor pescado y marisco recién llegado diariamente de las costas gallegas, preparado como solo Casa Darío sabe hacer. Casa Darío pone a su disposición salones privados desde 4 a 60 comensales para hacer más agradables sus reuniones familiares o comidas de negocios.
Restaurante Casa Darío, Consejo de 100-256. Reserve su mesa en el 93-453-3135. 93-453-3135.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? I a una amica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte.
Els desplaçaments massius que es produeixen a les operacions sortida augmenten el risc de sinistres de trànsit. Estem parlant que segurament quan parlem de que no hi hagin víctimes de trànsit a les carreteres és una utopia. Els accidents, en qualsevol activitat, doncs pot sortir el risc zero, no existeix pràcticament en res. Quan agafem un cotxe, ja posar-nos al volant en condicions perfectes, això no vol dir que no puguem tenir un accident. És a dir, que el 0% d'accidents no pot existir. És molt difícil, pràcticament impossible. Tant de bo, tant de bo. Però sí que podem ajudar i molt a reduir les víctimes a les carreteres amb la responsabilitat al volant. Això, i sobretot, avui que tenim aquesta operació sortida, tal com van les carreteres, això és una qüestió molt interessant. L'associació sense ànim de lucre Stop Accidentes està fent unes campanyes per la prevenció de sinistres viaris i les fan durant tot el dia d'avui. Tenim al telèfon precisament el delegat d'Stop Accidentes de Catalunya, el Lidio Vilasante. Lidio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo está la situación de los accidentes de tráfico hoy en día?
Bueno, pues está muy mal. Vemos que hay un pequeño aumento de siniestralidad y algo estamos haciendo mal para que esto vaya al alza. Como bien has dicho al principio, el riesgo cero no existe. Siempre va a haber accidentes, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes se pueden evitar. Y eso es lo que nosotros intentamos, evitar eso que es evitable. Un accidente, la palabra es un hecho inevitable. Entonces el riesgo cero, como bien has dicho, no existe. Pero sí que si todos ponemos un poquito de nuestro lado, podemos reducir mucho la cifra de siniestralidad en nuestras carreteras.
Lidio, ¿cómo nace Stop Accidentes? Porque sois una asociación sin ánimo de lucro y mayoritariamente está formada por amigos y familiares de víctimas mortales de accidentes de tráfico.
Sí, mira, bueno, la asociación se fundó aquí en Barcelona en el año 2000, pues fue a raíz de varios accidentes mortales. Nuestra fundadora, Ana María Campos, recibió la noticia del fallecimiento de su hijo a consecuencia de un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol, y se dio cuenta de que sí que había organismos que luchaban contra los accidentes, pero no había nada que ni nadie que luchase o que ayudase, mejor dicho, a las víctimas. Y Ana María Campos, ayudada por otras madres y padres y amigos de familiares, decidieron fundar la asociación, ya te digo, fue en el año 2000.
¿Y cómo se ayuda? Claro, estamos hablando de que un accidente de tráfico, no lo podemos imaginar, pero los que no hemos sufrido una situación tan traumática, pues solamente nos podemos imaginar que de la noche a la mañana se rompe una familia, se rompe... Es un trauma tremendo. ¿Eso cómo se afronta?
Es muy difícil de afrontar. Es que casi no se puede ni explicar. Pero las víctimas nos sentimos, yo como víctima perdí a un hijo, nos sentimos muy solos, nos sentimos muy abandonados por parte de las administraciones. Es verdad que hoy en día aquí en Cataluña contamos con el SIAP, contamos con varias ayudas de las instituciones, pero hasta ahora nos sentíamos muy solos, nos sentimos como números. Y a una víctima se le puede ayudar de muchas maneras, estando a su lado, escuchándola, entendiéndola, aconsejándola, asesorándola, y nadie mejor para hacer eso que una persona que haya sufrido lo mismo.
Claro. Porque
yo recuerdo antes que decía, lo que tiene que estar pasando esos padres, lo que tienen que estar pasando esas familias, pero es algo que no lo podemos imaginar. Yo cuando lo sufrí, tengo que dar gracias a la asociación, a Stop Accidentes, que si estoy en el punto que estoy ahora ha sido gracias a todos los socios, a todas las víctimas que componen la asociación.
Que ponéis en común vuestro dolor en este caso, supongo, ¿no? Y eso siempre ayuda.
Exactamente, es que yo siempre digo, los psicólogos te pueden dar unas pautas a seguir, te pueden dar unos consejos, pero la persona que sabe de verdad lo que está sufriendo, la persona que te entiende, solo con mirarse, es la persona que está sufriendo lo mismo que tú. Yo tenemos psicólogos en la asociación que valen mucho, que ayudan mucho, pero en encontrarte con una persona que está sufriendo, ha sufrido lo mismo que ti, solo con la mirada ya te entiende, ya te sientes apoyada, ya sientes que no estás sola.
Hay una cosa que tenemos que tener clara, evidentemente, cuando un familiar, cuando un hijo, cuando un padre, cuando una familia, cuando alguien querido muere un accidente de tráfico, que ocurre de un hecho traumático de la noche a la mañana y te llega esa noticia, es cierto y es verdad que esa persona ya no se puede sustituir, y los que nos quedamos nos toca afrontar todo eso, y como bien dice Lidio, seguramente el compartir ese dolor con otra persona que ha sufrido lo mismo que tú, pues es una ayuda muy grande, y es uno de los papeles que tiene Stop Accidentes. Que, por cierto, Lidio, hoy estáis haciendo unas cuantas campañas de mentalización y de concienciación, ¿no?, por Barcelona y Tarragona.
Así es. Nosotros pensamos que falta mucha concienciación a la hora de coger un coche. Mucha forma... pensamos erróneo cuando cogemos un coche. Al coger un coche normalmente siempre pensamos en que a nosotros no nos va a pasar nada, eso lo primero, nos vemos inmunes a esas cosas. Y luego siempre pensamos en que no esté ahí la policía o el guardia urbano y nos multe. Tenemos que concienciarnos de que la conducción, el circular, es una actividad de riesgo. Y tenemos que pensar que vamos a hacer algo en lo que podemos morir, o lo que es peor, podemos matar a alguien. Y nosotros con estas campañas lo que queremos es reducir esa siniestralidad, dar a entender a la gente que las vacaciones ahí empiezan ese día, pero no empiezan y acaban el mismo día. Lo importante es llegar al destino al que vamos a disfrutar de las vacaciones y volver, porque hay gente que nos espera, hay gente que nos quiere y nos está esperando. Y hay más vacaciones, más años. Intentamos concienciar. Con... Queremos que vayas, que vuelvas y que sigas viviendo, que tus vacaciones no se queden en el camino. Intentamos pues eso.
Bueno, realmente la concienciación, seguramente tienes toda razón del mundo en esto, sobre todo la gente que coge habitualmente el coche, parece que lo que tú dices, no da la sensación de que a mí no me puede, da la sensación de que a mí no me puede pasar eso, cuando comentábamos desde el principio que es el riesgo cero jamás existe. Eso sí, podemos, como bien explicabas al principio, poniendo todos un poquito, reducirlo sensiblemente todo este tipo de cuestiones. Un accidente, ya sabéis que a veces es eso, un accidente. Lidio Vilasante, delegado de Stop Accidentes en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por la charla que has tenido aquí con nosotros y felicidades por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros y cualquier cosa estamos a vuestra disposición.
Gracias. En resum, prudència al volant. Aneu? I torneu. De seguida parlarem d'un cas dur. Parlem d'una senyora discapacitada, 64 anys, que fa 14 anys que espera un pis protegit i que està vivint d'ocupa, perquè no li queda cap altre remei. Ho parlarem amb la Mar Puerto. Mar, bon dia.
Molt bon dia.
I ho parlarem aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta por los niños de Ucrania.
Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la una de la madrugada en 13.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el cas és dur de parlar i dur de dir, però és una d'aquesta realitat. Parlem d'aquesta dona, 64 anys, discapacitada, fa 14 anys que espera un pis protegit i està vivint d'ocupa, perquè no li queda cap altre remei, tampoc, Mar Puerto.
Sí, molt bon dia. A més, la Dolores ha patit dos desnonaments que s'ha vist obligada a ocupar un habitatge rehabilitat i socialitzat com a pis d'acollida pel Sindicat d'Habitatge de Vallcarca. Nosaltres hem volgut parlar amb ella perquè ens expliqui la difícil situació que està patint.
Soy medio ciega, donde yo estoy. Estoy bien, pero bueno, hay más cosas por que demostrar que las tengo yo en mi poder. El caso es que yo quiero una vivienda, por favor. Es que yo ya tengo 64 años y creo que una persona de 64 años no tenía que haber parado donde yo he parado.
I és que recordem l'any 2014, ja se li va concedir un immoble que va perdre perquè van sorgir dificultats per tramitar l'expedient. Una situació amb la que conviu des de fa molts anys i que malauradament no creu que vagi a millor.
Avanzar con desesperación, seguiré sellando, sobre todo con el apoyo del sindicato. Siempre ha sido con el apoyo de estas buenas personas que son del sindicato, que si no hubiera parado a ellos, yo estaría ya muerta en la calle. Me han dado la dependencia, el tercer grado, que se está moviendo porque esa extravía, pero bueno, la asistenta sí que me ha dicho que si no es por ella, no me entero.
Veurem, doncs, si finalment cruza, com acaba tot plegat i si li donen el pis que tant desitja a la Dolores.
Nosaltres el que podem fer des d'aquí és el que fem, denunciar coses com aquesta, parlar, posar en antena els capítols que, malauradament, i podem sospitar que no és l'únic cas. Hem posat a la Dolors com un dels exemples de casos molt concrets. I, afortunadament, arribem a aquesta concreció de persones que són casos molt particulars, però que a vegades el sistema no té aquesta capacitat de diferenciar, aquesta capacitat de resiliència, ara que està tan de moda la paraula i que mola tant, doncs de resiliència, d'adaptar-se a situacions molt i molt, molt particulars com les de la que acabem de mentar i escoltar, no? La de la Dolors. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis una bona Setmana Santa.
Igualment.
Cuida't molt. Doncs nosaltres tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem i dels primers temes que tractarem serà, com no pot ser d'una altra manera, però sí pot ser d'una altra manera, però nosaltres ho farem així, de la sequera i de l'afectació que de la sequera. En aquest cas, ara que fem unes vacances, molta gent doncs fa, com la Marta explicava, anirà a la platja, molt bé, però molta gent anava al pantà de Sau. Com està afectant econòmicament, o com pot afectar econòmicament a la zona, el buidatge del pantà de Sau? Doncs en parlarem d'això, i en parlarem precisament amb un dels negocis que més afectat està per tot això. Són els negocis que van directament del pantà. Quan parlo directament del pantà, parlo dels esports d'aigua, d'activitats aquàtiques que fan el pantà de Sau i que l'Agència Catalana de l'Aigua els ha prohibit. En parlarem a migdia. Arribem a la una, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.